Bona tarda. Ara són les dues del migdia. La tensió continua un dia més a les portes de les presons catalanes després de la mort a ganivetades la setmana passada d'una cuinera del centre penitenciari de Masdenric. A hores d'ara, el bloqueig de les presons per part de treballadors i funcionaris obliga a tenir confinats a les seves cel·les a més de 4.000 presos. Són interns de la presó de Brianzú, de Masdenric, de Lledoners, de Puig de les Basses de Ponent i també de la presó de Dones de Batràs.
Quatre camins i a joves s'ha pogut obrir la cel·la, malgrat que l'activitat serà la pròpia d'un cap de setmana. Brians 2, que en un primer moment teníem dubtes de que es poguessin obrir les cel·les, finalment sí que això és possible.
És la situació d'aquest matí explicada per la consellera de Justícia, Gemma Ubasart. El govern crida la calma i demana responsabilitats als sindicats que protesten. Júlia Julbe, bona tarda.
Bona tarda.
Els treballadors, però, tornen a plantar com van fer divendres a la conselleria i no aniran a la reunió d'avui al migdia.
Sí, Justícia els havia convocat a primera hora, a les 9 i ara mateix, a les 2 del migdia, però els sindicats diuen que no s'asseuran a negociar amb el departament fins que hi hagi alguna dimissió dels responsables de presons. És Jorge Fernández, representant d'UGT a la presó de Puig de les Basses.
Por el asesinato de nuestra compañera, todavía no haya habido ningún cargo que haya dimitido. Ya tenían planteado un aumento de plantilla porque sabían que la necesitábamos. A día de hoy dejaremos que el servicio siga con los internos encerrados en las celdas. Nos quedaremos aquí hasta que haya dimisiones.
La consellera Ubasart diu que ara mateix la situació a les presons és pitjor que durant la pandèmia del coronavirus i assegura que hi ha treballadors de presons que no estan d'acord amb el bloqueig dels sindicats. El secretari de Mesures Penals, Amand Calderó, ha avisat que no hi ha cap vaga convocada de manera oficial i ha afegit que podrien obrir expedients als treballadors que no vagin al seu lloc de feina.
La situació està posant en risc els drets dels interns. Avui diversos col·lectius han alçat la veu per evitar que les protestes afectin, entre d'altres, però sobretot el dret a defensa dels presos.
Sí, és el cas dels advocats catalans que a través del Consell de l'Advocacia han denunciat que se'ls impedeix l'entrada a les presons i no es poden reunir amb els seus clients, molts ells immersos en el seu procés de defensa judicial. Per això han demanat al govern mesures urgents per garantir aquests drets. També des del col·lectiu Irídia han explicat que estan estudiant altres vulneracions com l'impediment de rebre visites i fer trucades als familiars.
Avui mirarem, per tant, dins de les presons per veure com ho estan vivint els reclusos, aquestes protestes. D'aquí una estona trucarem en directe al pare Josep Maria Carot, és director de la Pastoral Penitenciària de l'Arcabisbat de Barcelona. I atenció, perquè qui podria sortir aviat de la presó és Dani Alves. Demà a les 9 del matí l'Audiència de Barcelona ha convocat la vista per comunicar la decisió que ha pres sobre la petició de llibertat provisional que va fer la seva defensa.
El futbolista ex-blaugrana va ser condemnat a 4 anys i mig de presó per agredir sexualment una noia a la discoteca Sutton de Barcelona. Des del Tribunal Superior de Justícia diuen que Alves seguirà la vista per videoconferència des de la presó de Brians, un sistema que, com ara dèiem, no està funcionant amb normalitat per aquestes protestes i en alguns centres penitenciaris s'ha hagut de suspendre.
Presons a banda pel que fa a les eleccions autonòmiques. Des de demà ja es podrà demanar el vot per correu i hi haurà temps per fer-ho fins al dia 2 de maig.
El president Pere Aragonès ha signat aquest matí el decret de convocatòria d'eleccions i el Parlament s'ha dissolt. A partir de demà ja comencen a comptar els 54 dies oficials des de la convocatòria fins al dia dels comicis. També s'ha fixat els dies en què s'han de fer els sortejos dels membres que estaran a les meses electorals. En aquest cas es faran del 13 al 17 de maig.
I per cert, que sobre aquests comicis, Carles Puigdemont aclarirà aquest dijous si finalment serà o no el candidat de Junts.
Ha anunciat que farà una conferència a Elna, al Rosselló, per donar detalls de com afronta aquestes eleccions catalanes. Mentrestant, la resta de partits entren ja en el cos a cos. Enfrontament avui entre Comuns i Esquerra Republicana.
Esquerra Republicana no se'n surt en governar Catalunya.
Sabem que el president Aragonès és el rival a batre i Esquerra Republicana volem dir que estem molt convençuts de la feina que hem fet.
A l'altra cara de la moneda, el PSC, que va disparar de les enquestes, avui dos baròmetres publicats pels diaris L'Espanyol i La Razón els donen la victòria per davant, inclús de Junts i d'Esquerra. Ara mateix ho detallarem. Després passarem per Fira de Barcelona, on avui ha obert portes un any més al Saló Alimentària.
Clara aposta per la sostenibilitat. És un eix de tendència del consumidor, un compromís de la indústria alimentària amb l'agenda 2030, fitxa de carbó, malbaratament alimentari, tot això forma part d'aquesta sostenibilitat.
Aquest any és l'edició més internacional, per on hi passaran més de 100.000 visitants.
Sí, hi ha acreditats congressistes de més de 130 països. Itàlia és la que estarà, de fet, més representada en una edició de l'alimentària, on ha guanyat força la presència del mercat asiàtic.
I avui anar als esports.
Hem fet les coses de manera excel·lent avui, i sí, per això estem molt contents, ho hem celebrat, i sí, crec que és un moment per somiar.
El Barça salta a la segona plaça del campionat de Lliga.
Amb una golejada al camp de l'Atlético de Madrid per 0-3, els blaugranes han aprofitat la derrota del Girona i li roben la segona posició. Ara la competició s'atura una setmana per donar pas als partits de seleccions amb Pau Cubarsí com a gran novetat a la convocatòria d'Espanya.
I ja ha començat, ara fa una estona, una nova edició de la Volta Ciclista a Catalunya.
Sí, els ciclistes comencen a rodar avui per tercer any consecutiu des de Sant Feliu de Guíxols, ciutat que és el punt d'inici i també d'arribada d'una primera etapa que ofereix un recorregut trencacames pel Massís de les Gavarres, una etapa de gairebé 174 quilòmetres que ha començat ara fa poca estona.
I a l'Espai Cultural d'avui una estrena arriba a Movistar Plus aquest dilluns, Macarena, l'himno d'un planeta.
Macarena, número uno en prácticamente toda Europa, Oriente Próximo, Sudáfrica y Australia.
En total, más de 100 millones de copias.
Una sèrie documental de dos capítols on s'analitza i es repassa 30 anys després l'èxit mundial que va suposar la cançó Macarena, composada pels sevillans Los de Río. No us la perdeu, d'aquí uns minuts ho ampliem tot plegat. Abans, sapiguem però quin temps ens espera per a les properes hores. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Ambient és molt suau, per no dir ja un pèl calorós ara mateix, perquè tenim temperatures per damunt dels 20 graus arreu de Catalunya i d'aquí a poca estona, a primeres hores de la tarda, podem arribar a màximes que a punts de les comarques de l'interior i especialment del sud de Tarragona superin els 25 graus de màxima i arriben fins als 27. Tot això en una tarda amb grans clarianes a l'interior. Ja s'han aixecat les boires d'aquest matí a molts punts de la costa, però, en canvi, a partir de migdia han començat a créixer núvols cap a les comarques del Pirineu, on de cara a la tarda no descartem que arribin a donar algun ruixat de caràcter dispers amb major probabilitat al Pirineu més oriental, el de Girona. La previsió del temps de cara demà serà molt semblant a la d'avui. Boires al matí a l'interior, al prelitoral i també a la costa, que s'aniran dissipant a poc i quedaran en forma de núvols baixos que estaran presents al llarg del dia, però amb grans clarianes. I demà a la tarda, novament, alguna tempesta, algun ruixat cap a les comarques del Pirineu, sobretot el de Girona. Les temperatures es mantenen altes i de cara a dimecres es mantindrà més o menys la mateixa situació.
Gràcies, Jordi. I un apunt de servei encara. Ja s'ha restablert la circulació de trens entre Blanes i Maçanet-Massanes després de patir un tall a primera hora d'avui durant més de dues hores. Els trens de les línies R1 de Rodalies i de Regionals de la RG1 no han circulat, però segons informa l'operadora, ara els trens ja van recuperant a aquesta hora les freqüències de pas habituals. Dit això, ara passen gairebé 8 minuts a les dues del migdia. Amb Xavi Aguilar al control tècnic i Sílvia Muñoz a la producció, comencem.
Estel migdia. Amb Xavi Toscano.
La situació a les presons catalanes està al límit. Després d'un cap de setmana en què la situació es va relaxar en alguns centres penitenciaris, els funcionaris han tornat a les protestes bloquejant els accessos avui. Això ha obligat a mantenir tancats a les cel·les uns 4.000 presos. Pau Massí, bona tarda.
Bona tarda. Aquesta situació afecta les presons de Brians 1, Mas d'Enric, Lledoners, Puig de les Basses, Ponent i Batràs. En aquests centres, els reclusos estan tancats a les cel·les on reben el menjar. A la presó de dones a Batràs, a Barcelona, on les instal·lacions són molt antigues, les recluses poden anar-se a dutxar, però després han de tornar a la seva cel·la. A la presó de Brians 2, el centre més gran de Catalunya, amb 1.400 interns, a la presó de Quatre Camins i a la de Joves, els presos poden sortir de la cel·la, però no hi ha prou personal per fer les activitats habituals i els tallers. El funcionament intern ara mateix és com si fos el de cap de setmana. En el cas de Quatre Camins i la presó de Joves, que comparteixen accés a la Roca del Vallès, el bloqueig s'ha evitat gràcies a la presència d'agents dels Mossos d'Esquadra. De fet, el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ja ha dit que la policia actua amb proporcionalitat.
Garantir els drets i llibertats de tothom, dels treballadors que es volen manifestar i que es volen concentrar, dels treballadors que volen anar a treballar per poder accedir. El ben entès, a més, que estem parlant d'unes feines especialment sensibles en les que hi ha un col·lectiu humà important dintre de les presons i que, per tant, s'ha de vetllar doncs, per garantir els mínims necessaris pel funcionament de les institucions penitenciàries.
El conseller Elena ja ha afegit que tornaran a actuar si fa falta.
Davant de tot això, a primera hora d'avui, Justícia ha convocat els sindicats per negociar, tot i que la consellera Gemma Ubasart, així com el secretari Armand Calderó, no formaven part de la mesa, tal com demanaven els sindicats. Aquests han tornat a plantar els responsables de la Generalitat.
Sí, una situació que s'ha tornat a repetir fa pocs instants, ja que el departament ha tornat a convocar el representant dels treballadors per ara a les dues, però els sindicats i els treballadors es neguen a seure a cap taula mentre no hi hagi dimissions al capdavant del departament. Així ho reivindica Fernando Fernández, treballador de la presó de Quatre Camins.
Pero llevamos un arrastrando una deriva, bueno, de agresiones que está poniendo en jaque a la plantilla desde hace 7 años. Y todo es debido a las políticas nefastas que está aplicando la Secretaría. La Secretaría no nos protege, la Secretaría no nos valora, y entonces lo que estamos pidiendo aquí es el cese inmediato de la conselleria, del secretari Amant Calderó i del director del Centro Penitenciario Quatre Caminos.
Des del departament reclamen calma i diàleg, insisteixen els sindicats que tornin a la taula de negociació. Tot i així, el secretari de Mesures Penals, Atenció a la Víctima i Reinserció, Amant Calderó, ha avisat que, com que no estem davant d'una convocatòria de vaga oficial, no anar al lloc de treball podria tenir conseqüències per als funcionaris de presons.
L'obligació dels professionals és anar a treballar i un professional, si no compleix les seves funcions, doncs s'exposa al règim sancionador. Això és evident, no? Per tant, nosaltres com a administració, evidentment, no podem descartar cap escenari.
Els sindicats acusen els directors d'alguns centres penitenciaris de forçar interins a treballar. També han afirmat que mantindran les protestes. De fet, segons fonts d'institucions penitenciàries que depenen del Ministeri de l'Interior, aquest matí s'han registrat concentracions de funcionaris a presons de la resta de l'Estat. És el cas de Màlaga, Albocàsser, Madrid, Múrcia, Sevilla, Picassent, Dueñas i Fontcalent.
Gràcies, Pau, i fora de les presons, com veieu, el conflicte és latent i té conseqüències en el dia a dia dels presos, més enllà que alguns d'ells continuen avui sense poder sortir de les seves cel·les. Alguns els està complicant el seu procés de defensa. Són els que estan en presó preventiva, sobretot, i molts d'ells no poden rebre visites ni fer trucades als seus familiars.
Sí, per això el Consell de l'Advocacia Catalana, on estan representats els 14 col·legis catalans, han criticat que les protestes no estiguin emparades en una convocatòria de vaga i que els seus respectius serveis mínims. Per això denuncien que les manifestacions estan afectant l'assistència de lletrats a les presons per reunir-se amb els seus clients, encara que sigui per videoconferència. I davant d'això, els advocats recorden que els presos sempre han de tenir garantit, com a dret essencial, la seva defensa amb plenes garanties. Per això exigeixen al govern que prengui totes les mesures necessàries per resoldre aquest conflicte i de manera urgent.
Més enllà d'això, volem conèixer també com afecta, a l'altra banda, la situació dels presos, i per fer-ho podem saludar a aquesta hora el director del Secretariat Diocesà de Pastoral Penitenciària de l'Arcabisbat de Barcelona. És el pare Josep Maria Carot, a qui saludem a continuació. Senyor Carot, bona tarda i moltes gràcies per atendre la trucada.
Hola, bona tarda i gràcies a vosaltres.
Aviam, com està afectant, més enllà del dret de defensa que parlaven els advocats, el fet que els presos estiguin tancats a la seva cel·la sense sortir, com els està afectant aquest bloqueig?
Home, això és, s'està produint un patiment que jo crec que ja està bé, o sigui, són moltes les persones que estan afectades. No solament són els presos, les seves famílies, les comunicacions, la defensa dels advocats, fins i tot els propis treballadors. Jo crec que el preu és un cost molt, molt, molt car. És normal que... Bueno, és normal, sí. Si creuen que és necessari fer una protesta, val, d'acord. La protesta és necessària i reivindicar molts drets que tenen els funcionaris està bé, però jo crec que actualment s'estan barallant moltes coses aprofitant un succés molt, molt desafortunat. Jo crec que aquesta situació fa, insisteixo, és un patiment que no sé fins a quan arribarà, i no sé si a vegades això s'aplicarà també a la pròpia identitat dels funcionaris, que no sé si estan tots els funcionaris d'acord.
Ara ho comentava vostè, parlava que s'estava barrejant coses, entre d'altres, però el que parlen els funcionaris és de la situació que viuen dins les presons a diari pel que fa a la seguretat. Vostès des de la pastoral tenen accés a dins d'aquestes presons. Vostè diria que és perillós ara mateix estar dins d'una presó a Catalunya?
Bueno, jo mai he tingut ningú problema. Ja vaig estar... Bueno, estic a la presó de joves des de fa 27 anys. I mai he tingut ningun problema. Però sí que és veritat que el perfil, que pot dir alguna cosa, no? El perfil del pres ha canviat, perquè la societat també ha canviat, i ens trobem amb unes mesures que han de ser més adients a la situació del pres. I sí que és veritat que la violència dintre de la presó és una realitat, però sempre ha sigut una realitat, perquè la violència és l'espai de la presó. És un règim tancat, i el règim tancat sempre produeix aquestes conseqüències, no?
I ara, per acabar, senyor Carota, a vostès també els està afectant aquest bloqueig a les presons, o vostè poden accedir a les presons per oferir la seva ajuda?
Bueno, nosaltres sí que se'ns ha comunicat el divendres al matí que no fóssim a la presó, perquè era impossible l'accés. però és en distintes presons d'aquí, de Barcelona. Concretament, el dissabte, a la presó de Brians 1 i de Brians 2, ha sigut la celebració religiosa, la celebració eucarística, sense problema. Sí, però a la presó de Joves i Quatre Camins era impossible entrar. I el diumenge hem pogut entrar a totes les presons sense problemes. Ha sigut avui, al matí, quan han començat novament aquestes protestes. I sí que ens diuen que és millor no accedir a la presó perquè seria... Bueno, no anar a la presó perquè seria impossible accedir.
Doncs esperem que la situació millori, puguin seguir oferint aquest servei pastoral a les presons catalanes. Per a Josep Maria Carot, gràcies per atendre avui la trucada de l'Estel Migdia.
Bé, moltes gràcies a vosaltres. A reveure. Adéu.
Estel Migdia, l'informatiu de proximitat.
Presons a banda, obrim informació política perquè avui han quedat convocades oficialment les eleccions al Parlament de Catalunya per al proper diumenge 12 de maig. El president Pere Aragonès ha signat el decret avui, que serà vigent demà, un cop es publiqui el Diari Oficial de la Generalitat.
Així doncs, s'activa ja el calendari electoral i des de demà mateix ja es pot demanar el vot per correu. Hi haurà temps de sol·licitar-lo fins al dia 2 de maig. Els vots es podran començar a emetre des del 22 d'abril i fins al dia 8 de maig. Pel que fa a les candidatures, s'hauran de presentar entre els dies 3 i 8 d'abril i els sortejos de les meses electorals es faran del 13 al 17 del mes que ve.
I amb les eleccions convocades oficialment, els partits ja engeguen la maquinària electoral. Els comuns entren al cos a cos amb Esquerra, acusant-lo de no tenir ni rumb ni model de país. Els republicans es defensen, dient que estan orgullosos de la feina que han fet aquest temps al govern, mentre que el Partit Socialista aposta per millorar l'autogovern de Catalunya. Judit Caselles, bona tarda.
Bona tarda. Continua el xoc entre els comuns i Esquerra. Els liles acusen els republicans de no haver exercit un bon lideratge durant aquests 3 anys de mandat i d'haver-se venut els interessos del PSC amb el Hard Rock, la B40 i l'ampliació de l'aeroport del Prat. Joan Mena, portaveu.
Esquerra Republicana no se'n surt en governar Catalunya. Ho hem vist, per exemple, amb la gestió de la sequera, amb com ha afrontat les protestes de la pagesia o també amb els resultats catastròfics que van viure en l'àmbit de l'educació. Esquerra Republicana ha estat incapaç de fer front als reptes de país.
Raquel Sans, Esquerra, es defensa dient que el govern ha impulsat polítiques com la gratuïtat de l'I2.
Sabem que el president aragonès és el rival a batre i Esquerra Republicana volem dir que estem molt convençuts de la feina que hem fet, d'una feina que es fa des de l'honestedat, des del treball, una feina per transformar el país, una feina que ens ha portat a tenir l'índex d'atur més baix dels últims 16 anys.
Mentre que el PSC diu que ja s'ha deixat enrere el procés i que la seva proposta és millorar l'autogovern amb l'actual estatut. Núria Parlon és la nova portaveu del partit.
Hem d'exercir les competències estatutàries que a dia d'avui ens dona l'Estatut d'Autonomia, amb moltes competències exclusivament delegades, seguretat, habitatge, consum i moltes altres, per liderar aquells projectes que han de ser transformadors i, insisteixo, i han de millorar la qualitat de vida de la gent.
Un PSC que encara no vol cantar victòria davant d'unes enquestes que el situen com a guanyador.
Gràcies, Judit. I una de les incògnites per resoldre d'aquests comicis és el paper que jugarà Carles Puigdemont. L'expresident de la Generalitat anunciarà dijous si es presenta a les eleccions. Serà en un acte des d'Elna, això és al Rosselló.
La setmana passada, de fet, Carles Puigdemont ja va anunciar que tenia la intenció de ser al Parlament en el debat d'investidura. També ha de decidir si renuncia a encapçalar Junts a les eleccions europees del 9 de juny. Des del partit ja han apuntat que veuen difícil que sigui candidat als dos comicis. L'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boyer, ha avisat que l'expresident està disposat a tornar a Catalunya i que el detinguin.
A tot això, avui hem conegut ja les primeres enquestes sobre aquestes eleccions. Segons els baròmetres que han publicat avui a l'Espanyol i la Razón, apunten una victòria clara del PSC amb una majoria d'entre 36 i 42 escons i donen el segon lloc a Junts, que passaria per davant d'Esquerra.
Sí, l'enquesta de l'Espanyol dona als socialistes 42 escons, no més que ara 33 a Junts i 28 als republicans. Són 5 menys dels que té actualment. I d'altra banda, l'enquesta de la Razón situa els de Salvador Illa amb 36-37 diputats, en dona 32-33 els de Carles Puigdemont i 30-31 Esquerra Republicana. Els comuns, al seu torn, n'obtindrien entre 5 i 6, quan ara mateix en tenen 8. Pel que fa als partits de la dreta, el principal beneficiat d'aquest avançament electoral seria el PP, que passaria dels 3 escons que va aconseguir l'any 2021 als 12-13 diputats i es convertiria, per tant, en quarta força al Parlament.
Estel Migdia.
Més coses. Avui ha obert portes al recinte de la Fira de Barcelona a l'Hospitalet de Llobregat, al Saló Alimentària. Des d'avui doncs, i fins aquest dijous es calcula que unes 100.000 persones trepitjaran aquest saló, que aquest any ve marcat pels debats sobre la cadena alimentària que han anat provocant aquests dies les protestes dels pagesos.
La irrupció de productes innovadors com ara aliments funcionals, proteics o la proteïna vegetal es deixaran veure aquest saló, on també hi ha espai per a propostes que són més tradicionals. L'organització ha destacat la gran internacionalització dels expositors i ha recordat que al voltant de 1.000 són estrangers. Itàlia, de fet, serà el país amb més presència, una fira que espera el 25% que del públic sigui internacional. Aquest any està marcat també pel retorn del visitant asiàtic. Toni Valls és el director de l'Alimentària.
A més de països europeus altres, com França, Polònia té una gran representativitat, Estats Units, Argentina, que ve per primera vegada, Ucrània inclús té un pavelló petit a dos àmbits. Per tant, gran internacionalització d'aquest esdeveniment, que convé reafirmar amb xifres d'acreditació. L'acreditació, avui per avui, tenim més de 130 països acreditats, per tant, ens dona molt bona expectativa.
L'Alimentària compta amb 3.200 empreses expositores i espera tenir un impacte econòmic d'entre 180 i 200 milions d'euros.
Una fira alimentària, però, que no és aliena a les protestes. Un grup de treballadors de la fàbrica de Danone a Parets del Vallès s'ha manifestat davant la fira per rebutjar novament el tancament de la planta i exigir-ne la continuïtat. Al voltant d'una desena d'empleats han criticat l'enrocament de la direcció en voler acomiadar els 157 treballadors d'aquesta fàbrica vallesana.
La protesta arriba al tercer dia de la vaga que van començar aquest dissabte i que preveuen allargar fins al dia 27 de març, una aturada amb la qual confien fer recapacitar l'empresa perquè vegi la importància que té la fàbrica de Parets del Vallès perquè els iogurts arribin a totes les cases. En Santi és un dels treballadors i portaveu d'aquesta protesta.
La propuesta de la empresa lo que consiste es que cierra y nosotros estamos en que no queremos cierre. O sea, no queremos escuchar números, lo que queremos es que nuestros números mes a mes sigan llegando a nuestra casa.
I paral·lelament, avui mateix el comitè d'empresa i la direcció reuneixen al Departament de Treball per intentar acostar posicions.
Passem ara pels jutjats. Començàvem precisament aquest informatiu parlant de presons. Doncs bé, qui podria sortir-ne ben aviat és l'exfutbolista Daniel Alves. Demà a les 9 del matí l'Audiència de Barcelona ha convocat la vista per comunicar la decisió que ha pres sobre la petició de llibertat provisional que va fer la seva defensa.
El futbolista exblaugrana va ser condemnat a 4 anys i mig de presó per agredir sexualment una noia a la discoteca Sutton de Barcelona. El mateix dia que es va acabar aquest judici, la seva defensa va demanar-ne l'absolució i la seva posada en llibertat immediata. Demà dimarts, els magistrats de l'Audiència comunicaran la decisió que han pres. Com va passar amb el judici, la vista serà a porta tancada. A més, Dani Alves la seguirà des de la presó de Brians per videoconferència. Un sistema que per les protestes dels funcionaris de presons no s'estan fent amb la normalitat i en alguns centres penitenciaris, de fet, s'han hagut de suspendre.
I fem un últim apunt de successos. Abans de la informació esportiva, la Guàrdia Civil investiga la mort d'un pare i dues filles com un possible cas de violència vicària. Els fets han tingut lloc aquest diumenge a la nit en un habitatge del municipi de Hergal. Això és a Almeria.
L'home de 35 anys tenia antecedents per violència masclista i un ordre d'allunyament vigent de la seva exparella i mare dels dos fills. De fet, la dona constava en el sistema Biogen, la plataforma del govern espanyol per evitar casos de violència masclista. Recordem que qualsevol dona que cregui que pot patir violència masclista pot trucar al 900 900 120. És un telèfon gratuït i confidencial que funciona a les 24 hores tots els dies de l'any.
Obrim informació esportiva parlant de la plantilla del Barça que afronta l'aturada de la competició pels partits de seleccions amb la tranquil·litat que els ha donat la victòria d'ahir diumenge i que els ha col·locat segons a la classificació de primera divisió. Sandra Gómez, bona tarda.
Bona tarda. Els blaugranes han golejat 0-3 a l'Atlètic de Madrid aquesta nit. A falta de 9 jornades pel final, el Barça és a 8 punts del líder que continua sent el Real Madrid. L'equip de Xavi ha passat per sobre dels matalassers amb gols de Joao Félix al minut 38 i un golaç de Lewandowski i un altre de Fermín López a la segona part. L'entrenador Xavi Hernández ha celebrat la victòria del seu equip i encara veu possible lluitar pel títol.
Pienso y veo nuestro equipo que está en el mejor momento de la temporada y sí que es verdad que no dependemos de nosotros y la ventaja del Real Madrid ahora mismo es de 8 puntos, son muchos, ¿no? Tenemos un enfrentamiento directo contra ellos, será difícil igualmente, ¿no? Pero bueno, lo vamos a intentar y creo que en el mejor momento de la temporada, por eso digo que creo que se puede soñar, sí.
La nota negativa de l'enfrontament és la targeta vermella que ha vist l'entrenador Xavi Hernández per protestar dues decisions arbitrals. Així doncs, Xavi no podrà dirigir l'equip des de la banqueta en el proper partit, que és contra les Palmes d'aquí dues setmanes.
Com dèiem, amb la jornada de primera finalitzada, s'atura la competició una setmana per donar pas als partits de seleccions.
Aquest mateix dilluns, els convocats amb la selecció espanyola es posen a les ordres de Luis de la Fuente per preparar els amistosos contra Colòmbia aquest divendres i contra el Brasil el diumenge. Estan convocats aquesta tarda a Madrid, però no serà fins demà que faran el primer entrenament. La gran novetat serà el blaugrana Pau Cubarsí, que amb 17 anys acabats de fer podria debutar amb l'absoluta. Del Barça també hi anirà Lamine Yamal.
I a la segona divisió, victòria importantíssima també aquest cap de setmana de l'Espanyol contra el Saragossa.
Un solitari gol de Puado ha estat suficient per mantenir l'equip viu en la lluita per l'ascens directe a primera. Ara mateix l'Espanyol és tercer amb 52 punts a només una de l'ascens directe. En el seu partit de debut a la banqueta, el nou tècnic Perico, Manolo González, ha vist com se li lesionaven tres jugadors. Les proves realitzades a Martin Bradway revelen que el davanter danès pateix un entorsi del genoll dret. Per la seva banda, Rubén Sánchez pateix un microtrencament fibrilar al bessó de la cama dreta.
Parlem també de tennis perquè Carlos Alcaraz s'ha coronat una altra vegada campió del Masters 1000 d'Indian Wells i és més a prop de recuperar la primera posició del rànquing ATP.
Sense temps per assegurejar la victòria a Califòrnia contra el rus Daniil Medvedev, Alcaraz disputa ja aquesta setmana el Masters 1000 de Miami. En aquest torneig, el murcià defensarà els 360 punts que va obtenir l'any passat en arribar a unes semifinals, en què va perdre davant de l'italià Yannick Sinner i, a més, tindrà la possibilitat de quedar-ne 280 del serbi Novak Djokovic abans d'iniciar la gira europea sobre terra batuda. Després de la victòria a Indian Wells, el jove tenista vol seguir millorant i ha explicat què és el que ha de treballar més.
A ver si mejoramos de una vez el saque, que es un arma muy, muy importante, pero sí que es verdad que contra jugadores como Daniil, contra los mejores, el saque es un arma fundamental, lo cual estamos trabajando poco a poco el saque para ir a mejor.
Parlem ara de ciclisme perquè ja hi ha en marxa des de fa una estona una nova edició de la Volta Ciclista a Catalunya.
El tret de sortida s'ha donat a Sant Feliu de Guíxols, que serà el punt d'inici i arribada d'una primera etapa que ofereix un recorregut trencacames pel massís de les Gavarres, una primera prova de gairebé 174 quilòmetres. Tadej Pogačar és la gran estrella d'aquesta volta i el principal favorit per pujar al podi. La prova es pot seguir en directe a partir de les 3 de la tarda pel canal Esport 3.
I parlant d'hoquei, el jugador del Barça, Pau Bargalló, té una lesió a l'adductor llarg de la cama dreta i estarà unes 3 setmanes de baixa.
El de Sant Sadurní es perdrà avui el partit al Palau contra el Calafell, corresponent a la 19a jornada de l'hoquei Lliga, i tampoc no podrà jugar la setmana vinent amb la selecció espanyola, fet que obligarà el seleccionador Guillem Cabestany a trobar-li un substitut. Tampoc no jugarà avui Xavi Barroso, que també està convocat amb la selecció espanyola.
I per últim, a tot plegat, l'Igualada i el Voltregà ja són a la Final Four de l'Europa Cup, tot i perdre els dos partits de tornada.
L'equip de la Noia, que havia derrotat el Valdanyo per 2-1 a l'anada, perdia a Itàlia per 7-6 a la tanda de penals. D'altra banda, el Voltregà rebia 4 gols al partit de tornada contra el Braga, però com que havia guanyat per 5 gols de diferència, 8-3 a l'anada, acabava classificant-se. A la Final Four, l'Igualada jugarà contra el Sarzana i el Voltregà contra el Follonica. Així doncs, hi ha la possibilitat que acabi havent-hi final catalana.
Estel migdia.
Obrim informació cultural avui a les plataformes. A Movistar Plus s'ha estrenat avui Macarena, el himno de un planeta.
Gràcies, reina del mundo y de la humanidad. Gràcies, gràcies, gràcies.
Un documental de només dos capítols que ressegueix el fenomen i la repercussió que va tenir a tot el món la cançó de Los del Río 30 anys després.
El documental compta amb la participació de músics, productors i també periodistes de tot el planeta que parlen sobre un èxit sense precedents intergeneracional que es va fer viral en tot el món abans de l'existència de les xarxes socials. Els protagonistes de la Macarena, Los del Río, van passar, de fet, divendres per Radio Estel per presentar aquest documental.
Tengo que decir que yo compuse la canción de Macarena,
sí,
en la casa de Gustavo Cisnero en Venezuela.
¿Ah?
Y salió una niña bailando por rumba muy graciosa y le dije, da tu cuerpo alegría, Madalena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas.
¿Te salió así?
Pero yo tengo una hija que se llama Esperanza Macarena.
Sí.
Y digo, por Dios santo del cielo, esto se va a llamar Macarena.
Exacto.
Y le puse el nombre de Macarena.
Qué maravilla.
Ay, Macarena. Ay, ay.
Des d'avui ja es pot veure a Movistar Plus.
No us la perdeu, Ibai, que parem amb una miqueta de música. Manela, Manela. que la Ludwig van i Ali Desans també són les primeres propostes confirmades pel Festival Cantilafort, que aquest any tindrà lloc els dies 12 i 13 de juliol a Olors. Això és el Lluçanès.
Els abonaments per aquest festival ja estan a la venda, un preu reduït de 20 euros. La primera edició del Festival Cantilafort es va fer l'any 2013 a Prats del Lluçanès amb l'objectiu de descentralitzar la cultura i de crear un festival que apostés per la música i les arts escèniques, la gastronomia local i el territori.
Doncs nosaltres amb això acabem. Tornarem demà aquí a Ràdio Estel quan siguin les dues del migdia en una nova edició d'aquest informatiu. Us deixem a continuació i fins les 6 amb la fabricació pròpia de Mercè Raga i tot el seu equip. Gràcies per la confiança. Bona tarda.
Al costat n'hi ha una que es diu Carmeta. Aquesta tarda...